Calella Educa, el programa per parlar d'educació, per dialogar amb pares, docents i alumnes. Amb Josep Basart.
Molt bon dia, oients. Un dissabte més ens trobem aquí per parlar d'educació, per parlar de tots aquells temes que fan referència directa o indirectament en el món de l'educació. I, com sempre, també tindrem uns convidats que ens ajudaran també a dinamitzar una miqueta alguns dels temes que hem triat per aquest programa. Avui, concretament, tindrem dos temes molt diferents, però que poden ser realment molt, molt interessants. Primer parlarem sobre si els educadors estan estressats o no estan estressats. Se senten, s'escolten coses per les xarxes socials, els mateixos professors ho expressen, els sindicats també, i moltes vegades ens trobem que hi ha professors, hi ha docents que agafen baixes perquè diuen que no poden aguantar el ritme o no poden aguantar tot allò que passa dins el centre educatiu. Doncs parlarem amb una professora, amb l'Olga Samper, que és professor de l'Institut Bisbe Sivilla, per tal de comprovar si això és veritat o no és veritat, si és realment una impressió, una percepció que es té des de fora o és una realitat que ens toca de prop. I també parlarem dels avis educadors. Sempre diem que ja els avis ja s'han jubilat, ja són grans, que ja van tenir el seu moment amb els seus fills, però també la realitat és que quan veiem les entrades i sortides de les escoles, ens fixem que una bona part de les persones que esperen els nens i les nenes són els avis. Doncs parlarem amb dos avis. Parlarem amb dos avis i que ens diguin si educar els nets és el mateix que educar els fills, o hi ha diferències, o com ho fan ells per educar en aquestes noves personetes que formen part de la seva família, que són els nets i les netes. I ens acompanyaran per parlar d'això dues persones que en saben, i en saben molt. Per una banda tindrem en Josep Maria Grañó, però conegut de tots nosaltres, perquè porta també un programa que es diu L'Hora de la Gent Gran, i parlarem també amb la Mercè Beltran, que és una professora jubilada també actualment i que és una persona que també en sap molt de cuidar fills i de cuidar nets. Bé, doncs serà això un programa molt, molt present en aquests dos temes que, repeteixo, no tenen res a veure, però que sí que són força interessants i que ens permeten endinsar-nos una mica més en aquells aspectes que fan referència al món de l'educació. I bé, doncs comencem i, com sol ser habitual en aquest programa, ho farem recordant una d'aquelles frases que ens poden dir, ens poden enviar algun missatge. Concretament la frase diu el següent: educar és formar persones aptes per governar-se a si mateixes i no per ser governades per als altres. Això va dir-ho un tal Herbert Spencer, una persona, un psicòleg en aquest cas, que entenia molt i moltíssim sobre el que volia dir educar. I què vol dir això de formar persones aptes per governar-se per a si mateixes? Doncs vol dir que siguin persones amb sentit crític, amb esperit crític i amb capacitat de poder triar què és cert i què no és cert, què és veritat i què no és veritat. És a dir, persones que no es deixin influir per altres persones. I avui en dia això és un tema realment important, sobretot perquè a les xarxes socials, com ja sabeu, hi ha molts influencers, persones que influeixen justament i que no sempre diuen tot allò que convé, que és necessari escoltar, i que els nois i noies realment no tenen capacitat a vegades per poder discernir si allò que s'està dient per part d'aquell influencer doncs és real o no és real. I això pot comportar moltes vegades doncs que hi hagi problemes, inclús a nivell de relació personal. Per això l'educació ha de servir, a part de transmetre coneixements concrets, ha de servir també per poder fer nois i noies amb sentit crític.
Calella Educa, el programa per parlar d'educació, per dialogar amb pares, docents i alumnes. Amb Josep Basart.
Doncs bé, ens trobem ara aquí acompanyats a l'estudi de l'Olga Samper, que és professora de l'Institut Bisbe Sevilla. Professora de què?
De català.
De català, bé. Sí. Deus tenir feina, doncs.
Una mica, ja en parlarem, si
sí?
vols.
Sí, sí. I, home, podem parlar de tot el que vulguis, creguis i consideris que val la pena parlar. Però ser professora de català avui en dia sí que realment pot comportar una miqueta de situacions, no diria arriscades, però compromeses, no?, amb això del català.
Bé, sí, la situació de la llengua catalana ja sabem que és la que és i que a les aules doncs, hem de fer un treball força ingent.
Tu ets de les que apliques els 25% i coses d'aquestes o no ha arribat això?
Jo, com que sóc de lletres, els de lletres, els números no els donen gaire, els percentatges ja fa uns quants cursos que els vam deixar. Treballem més per competències.
Perquè algunes vegades, també he sigut professor de molts anys, i algú em pregunta, escolta'm, això, com ho fan els professors per calcular que és el 25%? Hi ha algú que els controla? La pregunta és, hi ha algú que et controla si fes el 20, el 25 o el 30%?
Hi ha algú allà dalt que es diu Departament d'Ensenyament que ens demanen molta paperassa, molta programació, que hi dediquem moltíssimes hores a tota aquesta burocràcia i que en principi hi hauria d'haver-hi algú que assumirés. Personalment crec que no assumiran gaire. De vegades gairebé millor que no se la mirin, sí, perquè com que tampoc han trepitjat gaire les aules i no saben realment quina és la feina que s'ha de fer, doncs que es quedin al seu despatx.
No, jo sempre he tingut la impressió que en el cas del departament, tant la inspecció com el departament d'ensenyament o d'educació, com en diguin, no es miren masses papers.
No.
Recordo l'etapa de director de centre en què... havies de portar molts papers i fa anys enrere, a més eren molts papers amb signatures fetes directament, no podies fer servir cap segell. I recordo una vegada que vaig fer una prova, vaig ficar segells i vaig enviar els papers i ningú em va dir res. Per tant, intueixo molt que allò no s'ho va mirar exactament ningú, no? Bé, una mica el tema que tenim és, hi ha molts alumnes en diversitat de capacitats, en diversitat de situacions personals, amb singularitats, amb trastorns... Com ho fas tot això a l'aula?
A veure...
Sí que és molt important tot això que comentes. Jo crec que molt dels problemes que, en què ens trobem o en què em puc trobar a l'aula és que si tinguéssim més recursos, no estem parlant econòmics, estem parlant personals o una cosa molt més senzilla que seria una baixada de ràtios, és a dir... tenir 35, 37 alumnes en una aula amb tota aquesta diversitat de necessitats educatives que tenen avui en dia l'alumnat, és impossible, és inviable poder atendre'ls tots amb la qualitat que nosaltres voldríem donar-los. Només si estiguéssim parlant d'això, d'una baixada de ràtios, els resultats serien uns altres. En el cas de llengües, evidentment, una de les competències més importants és l'expressió escrita. Si pogués tenir 20 alumnes per poder que produïssin moltes expressions escrites, practicar la correcció, que són hores i hores, poder fer un retorn perquè llavors ells no es quedessin només amb la nota final que han tret, sí, sinó que realment valoressin les errades, les poguessin autocorregir i aprendre'n de les errades, perquè és així com se n'aprèn, tot seria molt diferent.
Aquesta diversitat que trobes a l'aula, estem parlant de batxillerat, vull dir que ja se suposa, sí, que hi ha hagut un filtratge, perquè hi ha hagut setmanes cicles formatius i altres, doncs, els que tenen, sembla, més interessos de poder continuar uns estudis, doncs van cap a batxillerat. Però la diversitat es nota actualment a batxillerat?
Sí, a veure, Calella és un lloc d'acollida que ve moltíssima gent nouvinguda. Alguns tenen la sort de venir de països sud-americans, llatins, que d'alguna manera ja amb el castellà s'entenen, però clar, han de dominar, en el cas de català, una llengua si volen presentar-se a les proves de selectivitat. Exacte. Sí que tenen un parell d'anys d'exempció, però si els enganxa entre quart i primer, a segon de batxillerat, han de fer les proves de selectivitat. Clar, el ritme de seguiment d'aquests alumnes en les classes de batxillerat és molt difícil. Llavors els has d'adaptar i els has d'acompanyar. Què estem parlant? Són 37 alumnes,
sí, sí,
és pràcticament impossible, però aquests encara, però els alumnes que han vingut, i hem tingut una entrada des de fa 2 anys d'alumnes ucraïnesos que no dominen ni el català ni el castellà i són allà a l'aula. Que no, l'únic problema que tenen, perquè si es pot dir problema, perquè no és cap problema, és aquesta barrera lingüística, perquè són nanos amb unes capacitats que si estiguessin estudiant al seu país no tindrien cap problema. Correcte. I els resultats serien magnífics. però es troben en aquesta situació.
I això estem parlant de llengua catalana, clar. Sí. Es pot mirar que hi ha més matèries...
Evidentment, la llengua vehicular és el català, per tant necessiten tenir una base.
I tot això genera estrès?
Més que estrès, jo li posaria malestar i que sap greu per a aquests alumnes, per no poder això oferir-los la qualitat educativa que mereixen, perquè és un dret el que ells haurien de poder tenir.
El malestar hi és, és evident de fa anys. La pregunta és per això, els professors, docents, us sentiu pressionats pel fet de que darrere, quan s'acabi el batxillerat, han de fer unes proves de selectivitat?
Sí, aquesta pressió sempre
això
la tens.
Això fomenta també un cert estrès, un cert neguit, diguem-ho així.
És una qüestió també personal, de caràcter i de personalitat de cadascú, també, però aquella pressió hi és, i a final de curs, quan van a la selectivitat, sempre et mires, ai, a veure en quin resultat, quina és la mitjana del centre respecte a la mitjana de Catalunya. Sí, ho tens, és aquella cosa que sempre tens aquí darrere el platell.
I això ho transmeteu, ho transmeten els docents, vaja, en els seus alumnes a l'hora de treballar els continguts de la matèria a nivell d'activitats d'aprenentatge, d'avaluacions, etc. O creus que no? Que això realment és una mica allò que es parla a les xarxes moltes vegades i que sabem que a les xarxes es parla de tot, no?
Clar, jo no puc parlar en nom de tot el professorat que fa batxillerat. Jo intento sempre posar-hi una miqueta de calma i relativitzar les coses, Sí que és cert que sempre...
Sí, disculpa, estàs encara una mica al micròfon.
Ah, perdó. Sí que és cert que el primer trimestre, sobretot de primer de batxillerat, van molt atabalats. Llavors hem de fer aquesta feina una mica contrària, no? De baixar una miqueta aquests nervis que ells mateixos, entre ells, generen, també.
Quan hi ha docents, companys i companyes que se senten estressats, des del mateix centre, hi ha algú que els pugui donar suport, diguem estressats o diguem atabalats, no? No fiquem la paraula estressat, atabalats. Hi ha algú que pugui donar suport al docent?
Ens donem suport entre companys, de vegades entre passadissos o a l'hora d'esmorzar. Sí que, evidentment, en les reunions, no, d'equips docents, doncs ja compartim, doncs potser hi ha algun company que en una aula, en un grup determinat, potser té algun problema més de gestió d'aules i entre nosaltres doncs compartim les nostres estratègies. Sí que és cert també, per altra banda, que el departament ofereix de vegades formacions per tractar més aquests temes, però al final és el nostre dia a dia i el compartir això, no? Les estratègies que a un li funcionen, de vegades no en tots els grups, i no en tots els nivells, i cada curs és un curs diferent.
S'ha parlat en aquests últims anys de que hi ha moltes baixes laborals a nivell de docents. Hi ha alguna vinculació entre aquestes baixes i aquest sentiment d'impotència, de no poder més, de que ja la cosa ha arribat al límit, de que l'ambient no és el millor i, per tant, agafem la baixa i així, almenys durant un temps, descanso?
Sí que és cert que les condicions laborals en el nostre col·lectiu han anat a la baixa. Això és una obvietat, però suposo com també en altres col·lectius, Tinc companys del món de la sanitat que estan patint exactament el mateix, Que passa que ells atenen els seus alumnes, els seus pacients d'un en un i nosaltres els atenem de 30 en 30.
Els que treballen urgències, els que treballen potser urgències una mica, perquè
sí, és una vull dir que cada cas és i cada feina, jo crec que el tema de la paperassa, de la burocràcia que no va enlloc, s'ha estès a totes les professions. En el nostre cas, que és el que em puc parlar perquè no desconec d'altres, sí que és veritat que en genera una quantitat d'hores absurdes a l'hora de fer aquesta paperassa que podríem estar perfectament preparant les classes o buscant altres maneres de fer per atendre els nostres alumnes. Sí, perquè, i això sí que genera un estrès.
Perquè cal recordar en els oients que els professors són d'aquelles feines que no només són les hores que estàs en el centre i prou. I hi ha hores que has de preparar la feina i ho fas a casa, hores que has de corregir treballs, activitats, projectes...
Aquesta feina invisible que no es veu.
Exacte, i que tots dubtem si es cobra o no es cobra realment per la feina que es fa, no? Però això també genera un cert cansament a vegades, no?, entre els docents.
És aquella necessitat de voler desconnectar, no?, perquè tot treballador necessita el seu temps de desconnexió, sigui en caps de setmana o sigui, doncs, amb un horari marcat. En el cas del professorat, aquest horari no hi és. És a dir, nosaltres entenc que la gent que no està dins un centre o que no té gent al voltant que treballa en el món educatiu ho desconegui, és normal. Sí. El professorat no comença a les 8 i acaba a les 3 i fins demà, no? Com pot ser en una fàbrica o, no sé, una feina que tingui un horari més marcat. A les tardes continuen rebent correus d'alumnes, de famílies, a tardes, vespres, matinades, que això des que va venir la pandèmia ha generat... I aquí sí que potser sí que hi hauria un factor d'això, d'estrès, de no poder desconnectar digitalment de la feina, perquè si no és un all, és una ceba, fins i tot en caps de setmana. Evidentment, els caps de setmana, una cosa o altra has de fer, sigui corregir, sigui preparar les classes de dilluns i dimarts per tenir una previsió. Vull dir, no és només les hores de sessió, de classe, sinó tota la preparació. Jo sempre faig la comparació amb un cuiner. Abans ha de preparar la mise en place, no?
Sí, sí.
Abans de començar el servei, si no, no hi hauria pas això, una bona feina.
I després la gent es queixa de que els professors, els docents, tenen moltes vacances.
Moltes, sí.
Jo com a docent sempre deia, sí, és veritat, tenim moltes dies de vacances, però alguns quants els necessitem realment.
Bueno, suposo que és per equilibrar
i després per poder fer vacances.
Aquest volum de feina d'hores que no es veuen. Sí, sí.
Hi ha aquests professors del Bisbe Sivilla. Del Bisbe Sivilla, com està l'ambient ara? Hi ha un ambient més d'estrès en general? O les coses estan com, bueno, anem fent, el curs ha començat bé, per la informació que m'ha arribat, almenys.
Sí, la veritat és que hem començat amb tota la plantilla, que de vegades hi ha cursos que és difícil de cobrir substitucions. I l'ambient, la veritat, a nivell de claustre, és molt bo. Sí, sí, no. Per això no ens podem queixar.
Però ja és important, perquè hi ha hagut aquesta mica de polèmica sobre les proves de selectivitat, que no arribaven als models. Han arribat els models de català al final o encara no?
Just l'últim dia que podien enviar-lo, sempre apurant,
sí.
Sí, sí, sí.
Aquest país és bastant habitual, sí. Això em sembla, eh? Tampoc no ens hem d'estranyar gaire. I com ho veus? Els canvis són notoris o... No n'hi ha per tant.
Pel que fa a la prova de català, els canvis són mínims i lògics. Vull dir que no. Vaig estar a la reunió amb la coordinadora de l'ESPAU i tot allò que ens va presentar és ben lògic, que d'alguna manera ja la prova de català ja s'estava fent.
Ja n'hi ha bastant de competencial.
Sí, sí, sí.
I realment serà així, vull dir... Tindrem aquelles preguntes de què és una catàfora i una anàfora i coses d'aquestes.
I serà
això...
el que passa que serà...
Però hi ha alguns alumnes que...
Com molt més obert, no? Tindran com molt més opcions a poder triar les diferents activitats o exercicis. Si abans n'havien de fer 4 de 4, ara se'n plantejaran 6 i n'hauran de fer 4 de 6. Per tant, l'alumne podrà triar.
Una certa optativitat serà, tot i que han dit des del departament que no hi haurà l'optativitat aquella que hi havia abans.
De l'opció A i B, no, però tampoc tenia gaire sentit que poguessin triar entre dos textos.
El que passa que sí que hi havia en algunes matèries, com a història, no? Que estudiant la meitat del contingut ja n'hi havia prou. Això tampoc podia ser segons com, perquè això generava unes certes picaresques. No? Molt bé, per tant, doncs, sobre el tema de l'estrès, m'estàs dient que de l'estrès, més aviat hi ha preocupacions.
Clar, és que tampoc voldria dir... Jo tenim companys, vull dir, si no, aquí el bisbe, en altres, perquè al final el món de l'ensenyament ens coneixem tots, que sí, que ho passen realment malament, però és això, de més que estrès, és aquesta manca de temps per poder fer bé la teva feina, i això sí que genera estrès.
Per tant, aconsellaries a algun estudiant de batxillerat que es fes docent?
Sí, i tant. Clar, què haig de dir jo? Sí, jo m'estimo moltíssim la meva feina. Hi ha aquesta part de vocació, però alerta, sobretot, toco el crostó al departament, que no cremi tot aquest professorat, que ens estimem tant aquesta feina, perquè potser al final posem en una balança i es decanta cap a un altre costat.
Jo ara, durant molts anys, he estat de professor a la universitat, fent classes al màster de professorat, precisament, no? I en els últims anys em trobava que alguns alumnes em deien que buscaven ser docents com a professió refugi, perquè era feina segura, es cobrava a final de mes, hi havia moltes vacances, i això doncs ja els anava bé, ja sabien que, evidentment, no es faria mai milionaris, però que almenys tenien un sou assegurat. Tu penses que hi ha professors, hi ha docents que busquen ser docents precisament per aquests aspectes i que no tenen res a veure amb l'aspecte vocacional?
És molt probable, però normalment no duren.
Bueno, és el que li deia jo. Compte amb això, perquè, clar,
normalment,
una cosa és el que es veu des de fora, una altra cosa està dintre d'una aula. No
sí,
té res a veure.
No té res a veure.
I això, a vegades, em sembla, generava que en alguns perfils els deien patiràs.
Sí, no, però això es
veu, les actituds també són importants,
sí,
no? I com vas amb una actitud en qual tu no gaudeixes d'aquella feina, home...
I és que, a més, llavors els nanos ho noten, també.
Sí.
Quan tu transmets, no?, amb una certa passió allò que estàs explicant, els arriba d'una altra manera.
Uh-huh.
Segurament, que hi ha moltíssima gent que s'ha plantejat, ai, doncs mira, em faré, perquè a l'empresa privada no hi ha feina...
A la branca tecnològica, sí, enginyers, sobre. Arquitectes, m'he trobat més amb aquests perfils professionals que diuen estic cremat de l'empresa,
sí,
em diràs, i ara em vull anar cap a la docència perquè allà no em cremaré.
Bé,
bueno.
provem-ho.
Exacte, jo sempre dic igual, els deia, vaja... Tu ho proves i llàstima que no en podrem parlar perquè ja no tindrem contacte, però...
A tot arreu té les seves coses bones, les seves coses dolentes, però evidentment que hi ha d'haver-hi una part vocacional, si no, no... És difícil d'aguantar.
I per anar acabant, les propostes que tu em deies de totes les situacions, més o menys de dificultat que hi ha, amb diners no n'hi ha prou. Fan falta recursos humans, sobretot.
Sí.
Per tant, seria una demanda a fer al Departament d'Ensenyament? Que posin més professorat, més especialistes...
És sempre una de les demandes, baixar de les ràtios i més recursos humans són les demandes que demanem al professorat. No més vacances ni a queixar-nos per als canvis de calendari. Que també, perquè hem de preparar, el que dèiem del cuiner, hem de preparar la mise en place abans de començar el servei. Si ja comencem amb l'alumnat al 100%, no ho sé.
Ja saps, suposo que en els propers 10 anys hi haurà una quantitat de jubilacions bastant gran. No, però jo que soc dels 60 i estic jubilat ja. Sí que ja es preveu que hi hagi moltes jubilacions. Hi haurà prou docents preparats per substituir tot el que passarà en relació a les baixes per jubilació? Clar.
Professorat especialista de secundària molt probablement no. Però també és veritat, i això el departament té els seus càlculs en
Esperem.
Relació a la natalitat, no?
Esperem que no s'equivoqui.
Hi ha una baixada demogràfica i per això estan venent també que estan retallant les ràtios a infantil. No és perquè vulguin retallar les ràtios, és que no hi ha criatures.
Exacte.
Llavors, aquell professorat ja es va fer uns anys enrere, aquell professorat mestre de primària del que seria el cicle superior, van passar a fer classes a primer i segon d'ESO. Sí. Jo crec que jugaran amb això una altra vegada.
Esperem que no s'equivoquin amb els nombres i amb els càlculs que fan, perquè el que no seria admissible, penso, és que hi haguessin dificultats per trobar professors, sobretot a uns nivells que per mi són importantíssims, com és els batxillerats o els cicles formatius, de grau superior sobretot. Bé, doncs anem acabant. T'agraeixo molt que ens hagis pogut acompanyar, que ens aclareixis una miqueta que això de l'estrès a vegades que es parla, perquè hi ha mitjans de comunicació que en diuen, no?, de l'estrès dels docents, que ja no poden més. A més que d'estrès el que hi ha és preocupació perquè no sempre es tenen els recursos més adequats per poder exercir la pràctica.
Per donar la qualitat que els nostres alumnes es mereixen. Al final és això, i les famílies en aquest sentit haurien d'estar preocupades també, no? De dir quin tipus d'educació, de qualitat sobretot, estan rebent els nostres fills.
Doncs esperem que el departament prengui dels errors comesos en el passat i que no els vagi perllongant en el temps en el futur i que realment dotin els centres, sobretot els centres públics, que són els més castigats, perquè els privats ja s'espavilen.
Sí.
Doncs a tots els recursos necessaris. Et desitjo un bon curs, que
moltes
tot vagi
gràcies.
Molt bé i que els alumnes puguin assolir els objectius que tens previstos per ells, que són que aprenguin.
Que aprenguin, sobretot que aprenguin i que puguin ser això, uns adults formats, crítics i que no es deixin endur arran dels últims resultats electorals, no?, com ha passat als Estats Units,
justament
que no siguin manipulables.
Justament la frase del dia avui anava en aquesta línia, no?, que deia l'Spencer, educar és formar persones aptes per governar-se a si mateixes.
Exactament.
No per ser governades per altres.
Això és.
Aquesta és la funció també de l'educació. Moltes gràcies.
Vinga,
i
vosaltres.
Molta sort en aquest curs escolar. comencem. Molt bé, se'n tornem-hi, que diuen. Tornem ara aquí a l'entrevista i avui tenim uns convidats, realment, que jo estic encantat de que m'acompanyin en l'estudi, perquè són persones que segur, segur, que diran coses molt interessants. A la meva dreta, això no vol dir res, la Mercè Beltran, que és professora jubilada, ja, podem dir-ho així, sí, jubilada, jubilada.
Jubilada del tot.
Que és mare i és àvia.
Àvia.
Poca cosa.
Bon dia.
A l'esquerra tenim en Josep Maria Granyó, que no sé com definir-te, com a jubilat, com a comunicador, com a activista social, bueno, cultural...
Jo diria Josep Jubilat Actiu.
Jubilat Actiu, mira, això ja m'agrada, perquè així m'ho agafo per mi també. Perquè, de fet, allò que diuen que els jubilats es posen a llegir el diari, jo, de moment, estic jubilat des del setembre i no...
Alguns no.
No ho noto gens, és que estic fent més coses ara que no pas abans, no?
Alguns no ho fem. Això.
I també ets avi.
Sí, d'una. Per fin de una, perquè també es van decidir molt tard, ja saps tu que la joventut es decideix molt tard.
Bé, va com va això, perquè la meva filla amb 25 anys ja n'ha tingut un, i són 25 anys.
Jo he tingut que esperar els 43 anys de la jove, però ja té 3 anys i disfruto d'una neta.
I la pregunta que us faig primera, disfruteu dels nets? Com vull?
Bueno, a mi m'agradaria poder disfrutar més, no? El que passa que sempre hi ha una mica, que és un factor que tenim les persones grans, no? De dir, dediquem el nostre temps a el que ens agrada o ens obliguem amb els nets. Aquí és una mica la disjuntiva. Aquest equilibri és el que nosaltres també estem defendent davant de qui ens demana consell. Vale, dedica't als nets, però també pensa en tu, perquè també veiem que a vegades la dedicació als nets és tan excessiva que al final un se n'oblida de que està jubilat i que té un temps per disfrutar de si mateix. Jo el que sí m'he programat és disfrutar un dia a la setmana.
I tu, Mercè?
Jo disfruto una mica més, doncs. A veure, a casa el que fem és donar un cop de mà quan el necessiten. Ara bé, tenim molt clar, i els fills ens ho han especificat, que no deixem de fer mai res perquè hem d'atendre els nets. A veure, si és una cosa de vida o mort o molt greu, sí, ja seria diferent.
Per tant,
no?
Sou d'aquests avis que dieu, sí, els cuidarem, però nosaltres també tenim vida pròpia.
Exacte, però no, a mi ja m'ho han dit ells.
Bé,
tu has de tenir la teva vida pròpia, i això trobo que és molt interessant, perquè una cosa és posar límits nosaltres i l'altra que ja no et vegis obligat a posar-los els límits, sinó que ja te'ls posen ells, ja et diuen, no, vosaltres ja heu fet el que havíeu de fer, heu criat els vostres fills i ara esteu jubilats, pues, a viure i a disfrutar. Si ens podeu ajudar, perfecte, però si teniu altres coses per fer, no deixeu de fer-les.
En el cas teu, Joan Maria, el teu fill, el net, viuen a prop de casa? O lluny?
Bueno, sí, que en aquest cas és la mare i el fill que té la filla, porten un negoci de restauració a Premià de Dalt, o sigui que és relativament a prop, però necessites el transport per poder anar.
I en el teu cas els fills viuen a prop?
Sí, mira, en tinc una a cada costat. Una el tinc dues cases més a la dreta i l'altra dues cases més
per
a l'esquerra.
Per tant, en el teu cas, volem dir que els fills poden abusar, entre cometes, de... Vinga, bueno, deixem les nenes...
Més que abusar quan hi ha alguna emergència. Que pots, i si puc, doncs cap problema. I si no puc, dic que no puc, i ja està. I llavors s'espavilen d'una altra manera.
Això és important. I ara la pregunta clau. S'eduquen igual els nets que els fills? O hi ha diferències?
Bueno, aquesta és una pregunta...
A nivell de transmetre'ls i valors, de transmetre'ls i doncs, una mica a tot allò que es considera adequat, que han d'aprendre com a nens, es fa igual o es fa diferent?
És una pregunta amb trasfons. Vull dir,
molt. És la pregunta trampa del programa.
És el programa que és difícil de contestar, no? I jo, claro, basant-me també en la meva pròpia experiència, amb l'experiència de que sempre estic rodejat de persones grans que tenen aquestes obligacions, és difícil de respondre, no? Ara sí, el que et puc dir, i ho dic a nivell personal, perquè no vull involucrar a ningú. Jo tinc moltes discrepàncies, que me les guardo, lògicament no les expreso, en quant al sistema d'educació d'ara. Vull dir, és que dona una mica la sensació de que l'educació d'abans potser era una mica més dictatorial, diguem, però al final a mi no em va quedar cap trauma, i amb les persones de la nostra edat diuen, a mi no m'ha quedat cap trauma de que de tant en quant potser una bufetada o un copet al cul, lògicament tot controlat, vull dir, a mi era una mida que em semblava adient.
Compte, perquè tens una professora davant,
Sí, ja ho sé. Per això dic que el canvi generacional és diferent. Aquí el problema és que jo, a la meva neta, millor que no li digui res. perquè no l'educaria igual. Mm-hmm. Jo no consentiria certes expressions i el que fa la mare, bueno, sobretot la mare, perquè el pare està més ocupat laboralment, la mare, que és la que més l'eduque, pues, l'eduque a través del que és el raonament, tal i que qual, i fer-li veure les coses i tal. Claro, jo no veig que pot haver potser una mica més de manipulació amb aquests raonaments que no el que fèiem abans. Abans la resposta era més ràpida. Si no fas cas, et castigo, o si no fas cas, doncs tal. Bueno, jo encara, a mi em costa molt, vull dir, no tinc tanta paciència com pel raonament, a vegades costa molt a través del raonament, que potser és el perfecte, no?
Bueno, abans els romanents fèiem una sabatilla, segons com.
Exacte, vull dir, el raonament d'ara és molt tal, i després es repeteix el mateix. Vull dir que si el raonament fos comprès per, ara estic parlant d'una neta de 3 anys, vull dir, no, suposo que les coses varien, no? Vull dir, no ho sé, ara jo crec que hi ha massa diàleg, massa comprensió, massa paciència, i no ho sé, al futur sabrem quina era la millor educació.
Què dius tu, Mercè, amb això?
Bueno, jo potser discrepo amb lo del trauma. Jo no ho sé del cert, però és que segurament no en som conscients de si tenim un trauma o no. Segurament doncs hi ha alguna cosa que ens ha conduït cap a actuar d'una certa manera o d'una altra. Vull dir que això del trauma jo ho posaria entre cometes. Llavors, jo sempre he sigut molt dialogant i massa. O sigui, a mi m'han retret massa diàleg, uh-huh, tant a l'escola com a casa.
Però ara parles des de l'aspecte que ets àvia, eh?
Àvia, però vull dir que... Però diàleg a casa.
Però també això ho transmets amb els fills en el seu moment i ara amb les netes...
Ho intento, però intento ser una mica més contundent, no tant de diàleg. Llavors jo, la meva intenció és col·laborar que els fills, o els nets, les netes en aquest cas, doncs que pugin el més educadament possible. I llavors els valors jo intento, entre cometes, inculcar o fer... Més que inculcar, perquè qui ha d'educar de fet són els pares. I jo ja estic contenta de com els eduquen els meus fills. I també en base al diàleg. Ara, també veig que en un moment donat diuen prou. I amb l'experiència que puc tenir des de l'escola he vist moltes famílies diferents. Uh-huh. I llavors hi ha famílies molt permissives, que el nen aixeca el dit i ja ho té tot, o el nen surt de l'escola i l'avi o l'àvia ja li compra no sé què perquè el nen ho vol, i en canvi he vist persones doncs, molt raonables que saben dir no, i a més jo crec que hem d'aprendre a dir no. Perquè que ho tinguin tot de seguida, només fent així,
bueno,
no
vivim,
condueix
vivim
a
en un moment social on dir no a un infant sembla que el traumatitzis directament de per vida.
Exacte.
I m'he trobat amb alguns pares, això és veritat, clar, que diuen això, no? No, no, és que els nens no se'ls pot dir que no, han de ser feliços. Bueno, sí, han de ser feliços, no diem pas que no, però a tota l'estona potser igual no és així, no?
Però vull dir, quan més endavant hi hagi coses que hagin d'aconseguir per ells mateixos i no puguin, per la raó que sigui... Què faran? Si estan acostumats a tenir-ho
perquè,
tot.
Perquè ens entengueu, i inclús hi ha famílies, hi ha pares relativament joves, que no porten els seus fills a fer música o ballet, alguna cosa, però que no vagin als exàmens. Perquè anar als exàmens es podria ocasionar que no aprovessin i per tant això els podria causar. O sigui, m'he trobat realment famílies, pares relativament joves, de 30 ja i poquets anys, que els hi neguen als fills o les filles la possibilitat de fracassar. Ens estem instal·lant en una societat on el fracàs se'ls ha d'evitar als nens. És així? Ho feu també vosaltres, això, amb els vostres nens?
Bueno, jo també et dic que educar amb un crio de 3 o 4 anys potser és més fàcil que no amb un de 14 o 15 anys. Vull dir,
són perfils diferents.
Que també jo no ho sé fins a quin punt pots influir, en quina edat la influència del l'avi o dels pares és tal, quan tens 3 anys segur, no? Jo el que sí et puc dir que he viscut alguna experiència, inclús amb alguna entrevista que he fet, que em va sorprendre molt, no? A vegades el que dius, no? De dir, bueno, pues, a vegades els nets demanen als avis que els hi comprin alguna cosa, perquè són més fàcils. Els avis són més contemplatius en aquest sentit. Vaig fer una pregunta, hi havia 4 alumnes aquí. Tu saps quina pensió té el teu avi o la teva àvia? Cap sabia la pensió que tenia. Lo qual dius tu, et fa pensar de dir, a veure, li estàs demanant un mòbil que potser val 1.000 euros i el pobre avi l'estàs ficant entre l'espasa i la paret i està guanyant 600 o 700 euros, no? Vull dir, aquesta va ser una de les respostes que dius tu, perquè no se'ls eduque també d'aquesta forma. Jo també m'he ofert als col·legis de dir, escolta, per què no inviteu una persona gran gran, ja dic jo, a partir dels 60-65 anys, no? Perquè no hi ha un debat entre els alumnes i una persona gran sobre el que ens vulguin preguntar i tu els hi puguis aconsellar i transmetre aquesta experiència. No m'ha trucat cap col·legi.
Vull dir, pues, doncs aquí els hi farem arribar.
Escolta, exacte, no vull dir que hi ha aquesta disponibilitat, perquè a vegades t'acusen una mica de dir, home, és que no hi ha una relació entre jovent i gent gran, no? Bueno, però això tindria que ser per les dues parts, de dir, els jovents que m'han vingut a mi a l'esplai ha sigut simplement perquè el professor els hi ha marcat un exercici, o a vegades m'han demanat de que les persones grans els acompanyin a fer un exercici marcat per tal a conèixer una mica els monuments de Calella, i els primers que no sabien com presentar els monuments eren els alumnes. Vull dir, ojo, a vegades hi ha aquests dèficits que quan tens certa edat et sap greu, que a vegades te sentis utilitzat. Per què? Perquè tenen que fer algun exercici o tenen que els hi han marcat alguna cosa i els hi han dit, mira, qui us podrà dir, per exemple, sobre la postguerra civil no som nosaltres, seran els de la gent gran. Aquest és una de les coses que nosaltres veiem, aquest distanciament que hi ha entre la gent jove i la gent gran. I ho aprecies i ho veus quan tu ets gran.
Jo el que també veig és que potser la nostra generació ja no són d'aquells avis de l'Espardenya que deies tu. Vull dir, jo he tingut companys i amics que han, entre cometes, malcriat els seus fills. És a dir, el que jo no he tingut, vull que ho tinguin els meus fills. I són gent de la nostra edat. Vull dir que jo no generalitzaria. Vull dir, penso que hi ha gent de tot tipus, famílies de tot tipus, i n'hi ha que són molt conscients de l'educació que volen donar als seus fills, i n'hi ha que simplement doncs, procuren per allò més material, el que jo no he tingut, que ho tinguin ells. Mm-hmm. I per mi no és positiu això, perquè tenir-ho tot i no aprendre a fracassar, i a veure que per aconseguir qualsevol cosa has de fer un esforç...
Sí, no. Però també et dic una cosa, jo també el que he apreciat, que hi ha un percentatge elevat, no ho sé, no voldria tampoc ser molt exagerat, però 60 o 70% com a mínim, de que l'avi és utilitzat pel fill, per encarregar-se'n del net, no? Hi ha les excepcions, tu, jo dic, et felicito, perquè dius, tu estàs plantejant un tema personal amb el que són els teus propis fills que han marcat aquesta línia vermella, no? Però quan tu ho veus entre el que et rodeja, veus que se n'aprofiten de que l'avi o l'àvia no sap dir que no, m'entens, davant d'una ajuda, però veus que darrere hi ha un aprofitament. I això també es vislumbre quan arriba un moment que la filla o el fill intenta d'alguna forma prendre una decisió sobre l'avi. I dius, serà perquè ha tingut una educació equis o i, no? Però a vegades ho veus allà, de que veus que la intenció dels fills és que algú distraigui els avis perquè ja no són útils per cuidar dels nens.
I la pregunta que us faré ara és una miqueta trampa, però us la faig. És més fàcil educar ara pels pares que no pas com vosaltres quan éreu pares? O tenen més fàcil ara o més difícil? Parlo també pensant en que, com vosaltres teníeu els fills petits, no hi havia mòbils, en canvi ara sí. I això fa que l'educació actual pels pares sigui més fàcil? O per la vostra època doncs era més fàcil, perquè
potser
no hi havia aquest trastet
diferent,
que sempre van enganxat a la mà, que tingui pegament?
Jo crec que ara és molt més complicat perquè reben influències exteriors, no? I moltes vegades, i a certes edats, i això ho sabreu més vosaltres que jo, no sé quan és el límit de la influència, les influències de les xarxes estan molt per damunt de les influències dels pares o dels avis, no? Vull dir, tu ho veus, estàs dinant i els nets, ho he vist, estan amb el mòbil. Vull dir, no els importa un pito la conversa que portin els pares o els avis, no? Estan avorrits, estan esperant que acabi el menjar per marxar amb els amics. I, claro, i això dius, Déu meu, si tenen uns bons amics i unes bones xarxes socials que els hi donen influències positives, bé, però això també s'aprecia amb el fracàs escolar, no?
Sí,
amb el suïcidi i amb tal, dius, això és conseqüència de que les generacions actuals tal, per això moltes vegades diem, escolta, per què no escolten més els avis? Per què no? I no dic a nivell familiar, que això seria l'ideal, però els altres per què no tenen interès en escoltar la gent gran?
I tu, Mercè, com ho veus això? És més fàcil abans ser pares que no pas ara?
Jo diria que és diferent, però clar, que els nens estiguin amb els mòbils o amb la tablet no depèn d'ells només, depèn dels pares. Vull dir, els pares han d'aprendre a dir que no, o han de... Jo recordo que quan tenia els meus fills petits van començar a sortir les maquinetes aquestes,
les
Game Boys i les coses d'aquestes. I, bueno, amb un dels fills, quan, bueno, un any per un aniversari, n'hi van regalar una, però ells sabien que els dies de cada dia no es jugava. i al cap de setmana jugava jo amb ells. Val? Llavors hi teníem un temps, no ens hi estàvem tot el matí o tota la tarda. Vull dir que ja hi era, no, no hi havia els mòbils, però ja hi havia un estri per jugar. Llavors depèn una mica dels límits que tu els hi posis. Clar, si tu te'n vas a un restaurant i perquè el nen calla li poses el mòbil i això ho fas cada vegada que hi ha qualsevol cosa familiar, el nen què aprèn? Pues està amb el mòbil tot el dia. En canvi, si li marques uns límits, doncs potser... potser, aconseguirem doncs, sí, que relació, no estigui tan viciat.
En relació no? a el que dius, també hi ha també l'experiència personal, no? La meva jove, lògicament, va tindre un nen 40 i pico d'anys, el qual això també no és el mateix que tindre als 24 o 25 anys, no? I va haver, només néixer una superprotecció sobre la nena. Coi, escolta, Déu meu, que passés alguna cosa, no? Amb el menjar, amb la televisió, amb els mòbils, amb tal. O sigui, hi havia unes normes estrictes. Hasta que ha arribat un moment que la nena ha pogut. Vull dir, a vegades dius tu, no tinc el suficient temps com per jo portar aquest control exhaustiu sobre, no? I al final dius, entres amb una tolerància que no voldries, però que et veus obligat perquè si no acabem la teva pròpia vida, no?
Ja. Bueno, depèn de la personalitat de cada nen, també, no? Clar, jo les nenes de casa tenen 11, 8 i 2. És clar, és molt diferent.
És diferent.
Però, ja t'ho dic, la petita, que és un nap buf, doncs ja de seguida, i quan veu la tele o quan veu els mòbils, ja de seguida li va a la vista. Però bueno, si no fan, jo què sé, fan les notícies i està la nena per allà, parem la tele i s'ha acabat. I ella que demani el que vulgui, no?
Bueno, l'experiència de ser mestre també és un factor que
sí, home, en aquest cas, diguem, ella té un cert avantatge perquè coneix el món educatiu i això sempre ajuda. Perquè una de les preguntes és, enteneu les actuals metodologies d'aprenentatge que utilitzen els centres, les escoles, per ensenyar? O ja no us heu perdut pel camí?
Sí,
i
bueno,
jo ja no entenc res.
Em refereixo, no estic massa ficat amb aquest tema. Jo suposo
ja estaràs
que
aviat, no pateixis. Ja estaràs aviat.
Encara no estic visquent, perquè a vegades li pregunto, i al col·legi què? Claro, en 3 anys el que fan és més que es distreure's, ara he fet la primera excursió per conèixer tal, o sigui que més que res suposo que el que es pretén és la relació ara entre nens, no? Però, home, jo suposo que tots els avanços que es decideixen són per millorar. El problema no crec que siguin ni els mestres ni el mètode, no?
Bueno, la Mercè té alguna cosa a dir amb això?
Ui, te podria dir moltes coses. Mira, des que vaig començar a treballar fins que m'he jubilat, penso que no hi ha hagut un any que no haguem hagut de canviar coses en el sistema educatiu.
Això t'ho dic, perquè els que estan dintre del sistema o hi han estat
seran diferents.
Saben que els canvis dintre del sistema... Jo sempre recordo que jo vaig començar, i tu també, vas començar a treballar amb la llei del 1970, llei educativa
sí,
del 1970,
ja no
que ja no ens en recordem, no? Però entre aquesta llei del 1970 i l'última n'han passat unes quantes.
Ah.
I totes han intentat canviar coses, i al final això, jo no diré que els docents s'han perdut pel camí, però que això ha generat polèmiques, segur.
Jo diria que...
Bueno, i l'última, perdona, és el tema de la Innovamat, no sé si ho coneixeu, l'Innovamat.
Bueno, d'oïdes, però no sé ben bé com
bé,
funciona.
L'Innovamat és un programa, en definitiva, una plataforma que té aplicacions per aprendre matemàtiques. I la veritat és que sí. Hi ha dubtes per part d'una part de la docència i per part dels pares, ja ni us ho explico, en què realment aquests sistemes no funcionen per aprendre. I els docents, evidentment, ho defensen, i els creadors, evidentment, ho defensen, no?
Sí, l'experiència ho dirà.
Home, jo que he treballat amb alguns nens i que m'expliquessin a la pràctica, no?, com es feien restes, sobretot, i, clar, quan el resultat és més gran que allò que has restat, dius, alguna cosa no funciona. Perquè és impossible, no?, que si restes un número, el resultat sigui més gran.
Yeah.
I palets, i creuetes, i coses, no?
Ara això... m'ho faràs mirar, això, perquè sé que
sí,
ho fan,
hi ha
les nenes de casa ho fan,
sí.
Però jo algun dia allò que m'han fet alguna pregunta, però no m'hi he parat.
Perquè alguns avis, en el cas vostre no ho sé, però alguns avis sí que m'han expressat doncs, que, clar, amb aquests sistemes d'aprendre no hi ha manera que s'entengui ningú, no? Bueno, una miqueta és això.
I ara m'heu fet pensar, quan jo estudiava, quan feia el batxillerat, de dir, hòstia, la metodologia que hi havia en aquells temps, no sé si m'ha creat un trauma o no, però recordo que cada 15 dies donaven les notes públiques, no? Dient, sí. El número 1, tal, el número tal, i quan arribaves als suspensos, aquests se tenien que aixecar i ficar-los a la paret, no?
Oh,
vull dir, aquesta era
ja
la
no
metodologia
viscut,
de tal,
jo.
Mateix, vull dir que dius, Déu meu, pues docència, potser estic traumatitzat, com, ojo, dic una cosa també, la cosa sexual, que no és el programa per tocar això.
No, però això ho guardo per un altre programa.
Ara a vegades ho penses i dius, hòstia, la importància que se li donen a aquestes coses abans potser era més freqüent del que imaginàvem. Home, per sort, totes aquestes coses han anat canviant.
Pues a part de l'Innovamat, també ja fa uns anys que s'està portant el treball per projectes.
Sí.
I jo crec que per fer un treball per projectes molt ben fet, s'hi han de dedicar molts recursos i moltes hores. I això no sempre ha estat així. Llavors ja conec tot un sector de gent, i si busqueu a la xarxa social, que és molt crític amb aquest sistema d'aprenentatge, perquè és un aprenentatge cooperatiu, però que posen en dubte que realment el que pot avançar més ràpid pugui avançar més ràpid, i el pobre que no acaba de tirar, doncs realment també pugui avançar. No,
no sobretot quan acabes la selectivitat algun any i resulta que el que tret millor nota ha fet servir metodologia, diguem, tradicional o antiga d'aprenentatge, que és memorística, que és a base de classes magistrals, etcètera. I, bueno, així, què està passant aquí, no? És a dir, segueixen metodologies que ja no les fem servir i treu la millor nota, i els que han fet servir metodologies més innovadores, més actualitzades, doncs no treuen tants bons resultats. I és perquè, entre altres coses, no tothom aprèn de la mateixa manera.
Exacte.
I el dia que això, els cracs que pensen, doncs, ho entenguin, doncs igual tindrem uns nous canvis, que és molt més probable
que
passi, no?
Que a vegades s'agafen models educatius d'altres països,
sí,
en què, per exemple, el clima és diferent, i és molt diferent el que pot fer un als països nòrdics que aquí, que fa moltíssima calor. Llavors, no sé, allà potser poden fer coses més tancats, més en col·laboració,
no,
aquí
la gent va més a la... Ho hem de fer-ho.
Bueno, per massos.
I ara, aquí, doncs, ara que tinc la filla a Noruega, et puc assegurar que l'hivern o estàs tancat o
clar,
fora no farà res.
Vull dir, aquí pots fer més activitats a l'aire lliure i s'aprèn de manera diferent, i això n'hem de ser conscients. Però clar, des de darrere d'un despatx, quan programen o bueno, tots aquests canvis, que teòricament és per anar a millor, doncs no sé si ho tenen gaire clar.
Escolteu, m'han quedat coses per preguntar-vos, per tant, ja us convido a un altre dia, perquè m'agrada molt, perquè
com
sou persones que teniu criteri molt interessant, però aquest programa té el temps limitat, i és el temps que té, i hem d'anar acabant. I no us moveu, us quedeu aquí, m'acompanyeu en aquest final, per dir tres coses. Primer, que els centres educatius de València, malauradament, degut a tot el que ha passat, doncs han quedat molts d'ells inutilitzats. I l'última notícia d'aquest matí mateix és que el Departament d'Educació de València, de la Comunitat Valenciana, no saben quan podran obrir. La pregunta és, i què passarà amb aquests nois i noies? Quina formació faran? Com treballaran? I els que estan a batxillerat, com prepararan la selectivitat? Realment és una gestió que ha de fer el Departament de Cultura, d'Ensenyament, perdó, de València, que ja cal que s'espavilin, perquè el que no es pot acceptar de cap manera és que aquests nois i noies valencians es quedin sense escola. Venim a Calella, recordar que comencen els patis oberts de nou els caps de setmana, sobretot a la Minerva i al Far, i que, per tant, si algú està interessat a aprofitar doncs, uns horaris perquè els nens i les nenes puguin anar a jugar en els patis de les escoles, doncs s'han d'informar a l'Espai Jove de Can Saleta. I acabem amb recordar que del 18 al 22 de novembre se celebrarà a les escoles unes jornades d'activitats dedicades al pintor calellenc Francesc Oliver. Ah. Un pintor conegut per part meva, per cert, perquè era veí quan era petit, peculiar amb les seves maneres d'interpretar l'art, però amb una creativitat exuberant, exactament exuberant. Doncs bé, les escoles també s'afegeixen a tot l'homenatge que farà l'Ajuntament i faran activitats en el Parc del Mau també per recordar la figura de Francesc Oliver. I arribem al final, i ho farem amb música, com sempre tenim costum, música catalana, de gent d'aquí de la casa, i avui sí que farem, posarem com a sintonia final una música que segur que l'heu escoltat no vegades, no, moltíssimes vegades. No sé si l'heu ballat la música aquesta, però que l'heu escoltat, estic segur que sí, perquè es tracta del Coti per Coti dels Tiets. I ens veiem d'aquí dues setmanes. Seguirem preparant nous temes per poder seguir parlant de temes vinculats al món de l'educació, que ens introduïn deixin també una mica en el seu coneixement, en la seva crítica i en la seva opinió. Fins aquí hem arribat, doncs. Ens veiem d'aquí dues setmanes.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap.
Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho. M'ha arribat a les mans un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No em vull saber res. Intento no creuar-te la mirada. No em crec històries inventades. De tu ja no em puc creure res. No.
Ahir em vaig trobar l'Aleix i em va dir que tenia cotis. Posseïa info, tenia bones refes. No sabia per què, però s'ajuntava les notis. El mercat està palmant i tu estàs holding.
Tira la manta, peli de terror. No vulguis córrer la sort del traïdor. I és que et miro davant de la platja i em dius que no, que no, que no ho pots evitar. Ja no saps com fer-ho. T'ha arribat a les mans un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat. No te'l pots treure del cap. Si vols aquest secret, per tres l'hauràs de canviar.
No em vull saber res.
Boti Boti Parcoti.
Intento no creuar-te la mirada.
Boti Parcoti, Boti Parcoti.
No em crec històries inventades.
Boti Parcoti.
De tu ja no